migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest cap de setmana, concretament el dia d'octubre, va ser el Dia Internacional de les Persones d'Edat, les persones grans, no? Hi ha molts de nosaltres, els que pertanyem a aquesta generació que ha estat etiquetada, perquè ara ja s'etiqueta tot, baby boomers, ja tens una etiqueta allà posada, doncs ajubilarem, jo què sé, parlem 10, 15 anys, estarem tots més o menys jubiladets o a punt de jubilar-nos, més o menys. Però clar, no és la mateixa jubilació ara que de la que fa de les nostres pares, que ni molt menys la dels nostres avis. Les qüestions és que segurament tot això s'haurà de replantejar en refer-se a la jubilació, les activitats, les formes, les maneres. Hauran de patir una revisió a fons de la manera i forma. Em refereixo a la proactivitat de la generació dels baby boomers. Parlem d'això i ho analitzem amb el professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, el senyor Enric Soler. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I d'entrada que et milloris la veu, per començar, eh? Bé, és que clar, estem parlant de que cada cop que avança la societat, doncs les jubilacions són molt diferents. La jubilació dels nostres avis és molt diferent de la que tindrem nosaltres, en qüestió de proactivitat, em refereixo.
Exactament. Les generacions anteriors eren generacions en què arribaven a la jubilació dins d'una societat que és molt, molt orientada a la productivitat i aleshores quedaven com aparcats de la resta de la societat, no? Mm. I es considerava, o la majoria de la societat els considerava, no d'una manera conscientment, però inconscientment sí, doncs, que si no produïen, doncs eren una càrrega per tothom, no? Perquè se'ls havia de pagar les pensions, feien més ús dels serveis sanitaris, cosa que no és veritat, però els baby boomers ha estat una generació que ja està acostumada a viure molts canvis. O sigui, és una generació que va néixer en una democràcia i es va adaptar a una dictadura, després va canviar la pesseta a l'euro, va adoptar una nova identitat, la identitat europea, no?
Van viure la revolució 4.0 d'internet.
Exactament. Ha estat una generació que just a la meitat de la seva vida productiva doncs és on ha irromput la digitalització i la majoria dels baby boomers doncs, s'han hagut de reciclar. O sigui, hi ha gent que per treballar va començar a treballar amb una Olivetti que s'explicava mecànicament i doncs, ha acabat doncs, treballant amb el Word perfectament o fent fulls de càlcul d'Excel fins i tot per les seves despeses domèstiques, no? Per tant, és una generació que ha estat cognitivament molt activa i aquesta generació no es resignarà a quedar-se aparcada o a que consideren que l'única cosa que tenen dret és estar tancats en un sociosanitari o bé, mentre estiguin autonomia funcional, doncs anar a mirar les obres públiques al carrer o jugar a la petanca. No, és una generació que sempre ha volgut participar també de les decisions a l'hora que ha tingut qualsevol malaltia. Recordem que també ha sigut la generació colpejada per una altra pandèmia, que va ser la pandèmia de la sida, i a partir d'aquesta pandèmia és quan l'usuari es va convertir en una persona que tenia molt interès en conèixer quines opcions tenia, perquè una pandèmia realment era mortal, quines opcions tenia de tractaments, i on es comença a invertir la relació que hi havia paternalista entre el que és el metge i el que és el pacient, no? De manera que exigia doncs, fer un treball col·laboratiu entre expert en medicina i expert en la pròpia vida amb una relació més simètrica i consensuar doncs, les decisions pels seus tractaments. Per tant, no podem esperar que els baby boomers ara ens jubilarem d'una manera passiva, sinó que ho farem d'una manera molt activa i, per tant, ja s'està parlant d'un canvi de paradigma en el que serà la jubilació a partir d'ara.
Però clar, estem parlant, Enric, sobretot en qüestions de... Parlem de residències o parlem de sociosanitaris, en aquest cas, com a base, a partir d'aquí tot, de que necessitar un rentat de cara i una transformació molt profunda en un relatiu curt espai de temps. No sé si s'arriba a tot això. Parlo del model sociosanitari, parlo del model d'oci, parlo del model de proactivitat dels baby boomers. Tal com estarà la cosa, Ostres, dius, doncs aquí hi ha molta feina per fer.
A mi m'agradaria, primer de tot, desvincular el que és la jubilació del que és la vellesa. És a dir, l'esperança de vida dels baby boomers és molt més llarga que de la generació que els precedeix. Per què? Doncs perquè hem tingut més bona alimentació, més bons hàbits d'higiene, millor qualitat de vida, també hem tingut més formació, més estudis, més educació, i l'esperança de vida és molt més llarga. Per tant, hauríem de considerar que la jubilació és una etapa que és anterior a l'etapa de la vellesa. Per tant, durant aquest període de jubilació, en què una persona pot gaudir doncs, tranquil·lament doncs, d'una desena o dues desenes...
Correcte, sí, sí.
Els pot viure d'una manera absolutament autònoma, autosuficient, i després sí que hi ha bé la vellesa, i amb la vellesa sí que hi ha seran més necessaris doncs, suports. Per tant, totes les institucions encara tenen temps per adaptar-se. De fet, ja s'estan adaptant, ja estan veient quin serà el nou model, ja s'està treballant molt en avenços en telemedicina, tot sembla apuntar a que el futur passarà amb l'atenció domiciliària i que les institucions que tenim, els edificis que tenim com a sociosanitaris, doncs, hauran de canviar la seva orientació, no? I s'hauran de considerar no una l'última llar d'una persona, sinó unitats de curta estada per convalescències o per ser caus, trenques el cap del fèmur i has d'estar 3 setmanes al llit. I potser a casa doncs, no tens ningú que et pugui aixecar del llit i que et pugui fer el dinar. Doncs, aleshores sí, hi haurà aquestes unitats de curta estada, però sempre pensant que on millor està la persona, per molt humil que sigui,
és a casa seva.
Sí,
sí. Clar, llavors, és veritat que m'he anat molt cap endavant, que és veritat que igual aquests anys d'activitat entre que et jubiles i ja ets vell, ja, doncs hi ha un espai important. Llavors, escolta'm, Enric, pràcticament per acabar, quins consells o quines serien els conceptes d'una jubilació saludable, d'una bona jubilació?
Bé, el primer de tots és el trànsit, de l'etapa productiva a l'etapa no productiva.
És molt delicada aquesta, perquè hi ha molta gent que es deprimeix davant de tot això, eh?
Exacte. Els humans necessitem un temps per fer adaptacions. I, de fet, passar de l'etapa productiva a l'etapa de la jubilació tan sols és un canvi d'etapa del cicle vital. Però, clar, això no es pot produir d'un dia per un altre. Nosaltres no estem configurats com un interruptor, que fem un switch on, switch off, i ja està. Sinó que necessitem temps per fer aquesta adaptació. Per tant, és molt recomanable que abans de jubilar-nos, uns anys abans de jubilar-nos, doncs ja comencem a preparar-nos per aquesta jubilació, perquè el trànsit sigui un trànsit gradual. De fet, també les condicions laborals també ho afavoreixen, perquè algunes empreses ofereixen formes de jubilar-se progressives, o bé reduint la jornada, o bé... doncs anant a treballar uns dies sí i uns altres no, i així cada vegada menys si ens queixes de treballar. I fins i tot hi ha empreses com Transports Municipals de Barcelona que aquest any han engegat una iniciativa que és fer una intervenció psicoeducativa per a tots els treballadors que es jubilaran els pròxims anys. No? I d'aquesta manera se'ls prepara perquè aquest trànsit sigui el més gradual possible. Després, a partir d'aquí, consells. Doncs començar a trencar amb els estereotips de la jubilació entesa com la teníem abans, no? És a dir, perquè estigui jubilat no vol dir que no hagi de fer res, sinó que és una oportunitat, és un temps que em mereixo. De fet, la jubilació també forma part de la vida laboral perquè és el descans després de tota una vida treballant. I a partir d'aquí, doncs, sempre tothom té aquelles assignatures pendents. A mi m'hagués agradat estudiar això, m'hagués agradat desenvolupar aquest hobby, m'hauria agradat doncs, fer determinades activitats. Serà un moment on el cos està en condicions de poder fer moltíssimes activitats i moltíssimes coses i la ment encara estarà molt bé perquè tots els estudis diuen que hi ha un estudi finlandès que diu que les persones de 70 i 80 anys d'avui estan molt millor que les persones de 70 i 80 anys, de fa 20 anys. És a dir, caminen més de pressa, tenen més força, tenen menys deteriorament cognitiu i, a més, sembla ser que cada vegada estan sortint més fàrmacs per prevenir les demències, els Alzheimer, etc. No? Per tant, el que jo recomanaria és prendre la jubilació com una nova etapa que et mereixes com a premi després de tants anys d'haver estat treballant. I, per tant, aquest premi que el dones tu mateix, tria quin regal, quin premi et vols donar, com la vols viure. No deixis que els altres decideixin per tu com has de viure la teva jubilació.
Fins i tot, Enric, jo estic veient, ja trasllado la pregunta i la reflexió, no? Estic veient fins i tot una oportunitat de negoci. Per què? Doncs perquè estic veient que davant d'una jubilació proactiva calen unes necessitats i calen serveis, negocis que donin satisfacció a aquestes demandes que tindrà aquest sector de població, que serà un munt en uns anys.
Bueno, serà un munt perquè justament la generació dels baby boom és una generació molt voluminosa en nombre de persones. No?
És que som un munt,
N'hi ha un munt i el que passa és que, atenció, que els baby boomers no es conformaran amb productes o serveis que estiguin orientats a les persones jubilades. Així és com fins ara, mira, m'he anat el mes de febrer a Peníscola amb l'Incerso. No, això serà com no sortir d'un gueto, del gueto del jubilat, sinó que voldran relacionar-se amb totes les altres generacions. Estaran preparats per tenir relacions amb totes les altres generacions i, per tant, els agradarà compartir ocis i compartir aficions i fer coses, però una mica com sortint de l'armari del que era la bombolla dels jubilats, on fins ara els teníem a tots tancats i considerats com a persones que no produïen i, per tant, no tenien un valor. De fet, ja hi ha hagut, fins i tot en sociosanitaris, experiències on s'han barrejat avis amb nens petits i s'ha vist que els resultats han sigut molt positius per totes dues generacions, no? Els avis aquí no els han considerat mai perquè no produeixen, però en realitat en cultures orientals una persona que és d'una edat se'l considera un savi.
No, té una experiència, un experiència exacta, té una experiència viscuda que pots transmetre a les noves generacions i que els ajudi, encara que hi hagi aquella frase que diu que nadie escarmenta en cabeza ajena, però una experiència sempre és una experiència i pot ajudar moltíssim.
Doncs el baby boomer reivindicarà que aquesta experiència o aquesta intel·ligència cristal·litzada al llarg dels anys no caigui en un sac foradat.
Doncs Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.